Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Es constitueix a aquesta hora el comitè d'experts que ha de reformar el sistema públic de salut de Catalunya i que coordinarà el doctor Antoni Trilla, Montse Manent.
Tot plegat el mateix dia que Salut anuncia la incorporació de 500 nous professionals que han de reforçar l'atenció primària i detectar abans els nous contagis de Covid. Així ho ha anunciat la consellera Alba Vergés.
El que plantegem és mig miler de persones, 500 persones, reorganitzant-se dins l'àmbit d'atenció primària. Seran persones de vigilància Covid que treballaran en l'àmbit, en els equips d'atenció primària, com a figura de gestora Covid.
A Lleida baixen a 120 els pacients ingressats per Covid-19 a la regió sanitària. L'Hospital Arnau de Vilanova ha habilitat ja una nova UCI amb capacitat per 8 persones.
Els empresaris de la capital de Ponent exigeixen aixecar el confinament estricte al Segrià i tancar només les microzones amb brots.
Uau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Els representants del sector han presentat un manifest criticant durament la gestió política de la situació que viu la comarca i dient prou a seguir tancats. Estanislau Grau és representant de la Federació del Metall a Lleida.
Volem que deixin de volar helicòpters, volem que deixi sortir a les notícies de no, s'han emportat a 8 UCIs no Covid a Barcelona.
Homenatge d'estat a les víctimes de la Covid-19 ha estat un acte solemne a Madrid, presidit pel rei Felip VI i amb la presència de diverses autoritats europees.
A la cerimònia també hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra. El monarca ha demanat unitat per fer front a la crisi del coronavirus.
Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza.
Roger Torrent i Ernest Maragall es querellen contra l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, per l'escàndol del cas d'espionatge als mòbils.
Tot després de les informacions que apunten que el CNI hauria estat client de l'empresa propietària del software espia anomenat Pegasus des del 2015. Roldán va dirigir l'Agència d'Intel·ligència Espanyola durant 10 anys fins al 6 de juliol del 2019.
En cultura, suspeses les festes del Tura d'Olot previstes per aquest pròxim setembre. Ho ha fet públic l'alcalde Garrotxí, acompanyat de l'equip de govern i un representant de cada força política del consistori.
L'Ajuntament s'ha compromès a ajudar les entitats afectades. Es tracta de la primera vegada que s'anulen les festes del Tura més enllà de la Guerra Civil.
Olot Televisió, Judit Lechón.
La situació de pandèmia que encara es viu i que obliga a extremar les mesures de seguretat per evitar el contagi ha estat el principal motiu pel qual l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot ha decidit suspendre la festa major. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Estem llunyíssim de les xifres amb les que ens movíem els mesos de març i abril, però estem veient el que passa a les nostres comarques properes.
I en esports, el Barça vol mantenir les opcions de guanyar la Lliga.
El conjunt blaugrana rep l'Osasuna a les 9 de la nit al Camp Nou en la penúltima jornada. Els blaugrana han de sumar els 3 punts i esperar l'ensopegada del Real Madrid a casa contra el Villarreal per mantenir opcions de guanyar el títol.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols baixos són presents a molts punts del litoral i del prelitoral central, nord del Camp de Tarragona i del quadrant nord-est. També algunes nuvolades del Pirineu i Prepirineu. De fet, així persistirà al llarg d'aquesta tarda. Per tant, on més sol farà serà a les Terres de l'Ebre i a punt. D'aquestes nuvolades és probable algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona i també durant la tarda, vespre, algun ruixat, no descartem, a la zona de la serralada prelitoral. Però res a comparar amb la intensitat dels aiguats que hi ha hagut aquesta matinada a la zona del litoral central. De cara a demà de matinada, novament es repetirà aquesta situació de ruixats a la zona de la costa central. D'intensitat feble o moderada, localment forta, sense tempesta, però encara localment forta, per això hi ha activat un avís d'intensitat de pluja. I durant la tarda, algun ruixat quedaria residual a l'interior de les comarques de Girona, encara amb bastants núvols al quadrant nord-est i molt més sol a la resta. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit a aquesta hora, en general, es manté estable, sense massa dificultats, com ve passant aquestes tardes. Sempre tenim, però, una incidència a comentar. Per exemple, avui hem d'anar en compte si circuleu per la C25, per l'eix transversal, a l'altura d'Arbúcies, hi ha un vehicle variat, una autocaravana, que està ocupant un carril en sentit Lleida. Per tant, en aquest punt, sí, hi ha un palet més d'intensitat, estones aturades puntuals en aquest tram de l'eix. D'altra banda, pel que fa al volum de trànsit, doncs a la ronda de Dalt sí que hi ha un petit tram de retencions entre Pedralbes i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Hi ha estones també es carrega força el trànsit al tram habitual de Cubelles de la C31, en aquest cas en els dos sentits de la marxa. És tot, de moment, bona tarda.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora té lloc al Palau de la Generalitat la primera reunió constitutiva del Comitè d'Experts per la Transformació del Sistema Públic de Salut, un comitè coordinat pel doctor Antoni Trilla. La reunió està presidida per Quim Torra i compta també amb la presència de les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés. Sobre la taula, però, hi ha ara mateix més de 1.200 positius de coronavirus més que ahir a Catalunya. Les xifres fetes públiques pel Departament de Salut no paren de créixer. L'amenaça d'una segona onada més propera al que s'havia previst inicialment comença a fer-se molt present.
Segons les xifres fetes públiques per Salut, el nombre total d'infectats de coronavirus és de més de 79.500. D'aquestes, més de 4.000 persones han estat ingressades a les UCIs. Actualment en són 47. Però al departament no tan sols els preocupen els brots detectats a l'Hospitalet de Llobregat o al Segrià, sinó que avui mateix la consellera Alba Vergés ha reconegut que en breu s'anunciaran noves restriccions per la ciutat de Barcelona, on el nombre de positius tampoc para de créixer.
I per controlar aquests brots i davant les crítiques cada cop més insistents per la manca dels anomenats rastrejadors, avui Salut ha anunciat que incorporarà 500 professionals als centres de primària per identificar els contactes dels sospitosos de tenir la Covid i evitar nous contagis. El departament reforçarà així el sistema de detecció i seguiment de casos per guanyar temps a l'epidèmia. Ha seguit aquesta compareixença la nostra companya Maite Polo.
Mig miler d'empleats d'Atenció Ciutadana i de la xarxa del Servei Epidemiològic es posaran a treballar al costat de metges i metgesses de primària per agilitzar el circuit que segueixen els pacients sospitosos de tenir Covid. Seran ells els encarregats de donar-los tota la informació i faran la llista de tots els seus contactes per seguir-los un a un. L'avantatge serà doble, a més, perquè descarregaran els facultatius d'haver de fer aquestes tasques. El nou sistema l'ha presentat la consellera de Salut, Alba Vergés.
El que plantegem és mig miler de persones, 500 persones, reorganitzant-se dins l'àmbit d'atenció primària. Seran persones de vigilància Covid que treballaran en l'àmbit, en els equips d'atenció primària, com a figura de gestora Covid.
Pensem que quan una persona es contagia pot trigar 5 dies fins a mostrar símptomes i aquest temps és clau per avisar tothom del seu entorn.
Gràcies, Maite. Tampoc els contagis a Espanya, també els contagis a Espanya es disparen, en gran part pels positius de Catalunya i Aragó. En les darreres 24 hores se n'han notificat 580, més de 1.300 amb data dels darrers 7 dies. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Són 200 positius més que ahir. L'Aragó i Catalunya continuen aglutinant la majoria dels nous casos, fins al 70% del total. Dues comunitats que concentren els brots que més preocupen actualment a tot l'Estat. Dels 158 que hi ha actius en aquests moments, d'aquests només un 10% tenen l'origen als temporers, tot i que aquests concentren gairebé la meitat dels casos totals. La resta tenen el seu origen en el lleure i sobretot en l'oci nocturn. A més, la mitjana d'edat de les persones contagiades continua baixant i ja se situen als 48 anys. Escolteu el director del Centre de Coordinació coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón.
Catalunya ara mateix està en un període en el que tiene una zona con brotes muy importantes y cierto grado de transmisión comunitaria en Lleida. Tienen una zona en Barcelona, en concreto en Hospitalet, pero también en los barrios colindantes con Hospitalet, en los que tienen una transmisión comunitaria no desdeñable.
Un Simón que ha assegurat que s'hauria de reforçar el nombre de rastrejadors en algunes comunitats autònomes, tot i que no ha volgut dir quines, i que la propera campanya de vacunació de la grip segurament s'avançarà.
I pel que fa a Lleida, baixen a 120 els pacients ingressats per Covid-19 a la regió sanitària. L'Hospital Arnau de Vilanova ha habilitat ja una nova UCI amb capacitat per 8 persones. Paral·lelament, però, els empresaris de la capital de Ponent exigeixen aixecar el confinament estricte al Segrià i tancar només les microzones amb brots. Exigeixen als governs més personal sanitari i que els ajuts promesos arribin amb les properes setmanes. UAU, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Els representants del sector han presentat un manifest criticant durament la gestió política de la situació que viu la comarca i dient prou a seguir tancats. Estanislau Grau és representant de la Federació del Metall a Lleida.
Però volem que deixin de volar helicòpters, volem que deixi sortir a les notícies de no, s'han emportat a 8 UCIs no Covid a Barcelona. Però si la UCI de Covid que ara estem obrient és de coronària, llavors què diu? No, que deus aquí tots els Covids que nosaltres... Porteu metges, porteu infermeres, però sobretot porteu diners, que aquí ho sabem fer i tenim les coses per fer-les. I repeteixo i acabo, Obrieu-me, sisplau, ja.
Durant la lectura del manifest també han expressat la poca confiança en els polítics i demanen que els ajuts a empreses i comerços no es facin ni esperar. Pel que fa a contagis, hem sabut que el Segrià ha sumat en les darreres hores 178 nous positius per Covid-19. 157 d'ells corresponen als 7 municipis amb un confinament més sever.
Mentrestant, ho dèiem abans, Barcelona està a les portes d'imposar mesures restrictives per aturar el preocupant augment de casos en els darrers dies i especialment per la proximitat amb l'altre gran brot detectat fins ara a Catalunya, el de l'Hospitalet del Llobregat. Però no només Barcelona estudia restriccions, la resta de municipis propers de l'àrea metropolitana també estan adoptant ja algunes mesures.
És el cas d'Esplugues de Llobregat. El municipi ha decidit tancar també, de moment, parcs i pistes esportives i a partir d'avui, des del consistori, es vol fer un pas més enllà per garantir el compliment de les mesures sanitàries. A les patrulles de policia s'hi sumaran voluntaris de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Així ho ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Pilar Díaz, en declaracions a la xarxa.
Aquesta vigilància especial de policia local i de Mossos, segurament avui a la Comissió d'Emergències afegirem aquesta necessitat de tenir una xarxa de persones col·laboradores, voluntàries, protecció civil, també persones de l'Ajuntament, perquè ens ajudin a això, a que es compleixin molt bé totes aquestes mesures i recomanacions que ens arriben de les autoritats sanitàries.
L'alcaldessa tem que la proximitat amb l'Hospitalet faci créixer també el nombre de positius al seu municipi.
Finalment, avui s'ha fet l'homenatge d'Estat a les víctimes d'aquesta pandèmia. Ha estat en un acte solemne a Madrid, presidit pel rei Felip VI, i amb la presència de diverses autoritats europees. El monarca ha demanat unitat per fer front a la crisi del coronavirus. Felip VI ha intervingut en la cloenda d'una cerimònia sòbria, a la qual també ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'escenari ha estat al pati de l'armeria del Palau Reial de Madrid. Al bell mig, un gran pebeter amb una flama votiva. Al seu voltant encercla unes 400 persones, autoritats, víctimes i representants dels col·lectius que formen part de la primera línia de la lluita contra la pandèmia. Només hi ha hagut tres parlaments. El germà del periodista mort a causa de la Covid-19, José María Calleja, en representació de les víctimes, i la infermera responsable del servei d'urgències de la Vall d'Hebron, Aroa López, que ha donat veu als lluitadors contra la pandèmia. Després d'una ofrena floral, ha intervingut el rei Felip VI, que ha lloat l'exemple de civisme i resistència del poble espanyol.
Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza.
L'acte ha acabat amb la lectura d'un poema d'Octavio Paz i un minut de silenci.
Des d'avui, les sortides breus a l'exterior dels usuaris de les residències geriàtriques queden suspeses, tant les de curta durada per petites passejades com les de cap de setmana i les inferiors a 3 setmanes. Així ho han determinat les conselleries de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies d'acordar-ho amb les patronals del sector residencial.
L'acord inclou sobretot les persones amb pluridiscapacitats i pluripatologies, tant en les sortides autònomes com les que puguin fer amb familiars o cuidadors. Tot i això, en casos excepcionals i en consideració del centre, es poden autoritzar sortides de curta durada, depenent de les característiques i situació del resident. La mesura no ha agradat, però, a un sector dels familiars de residents. La portaveu de la coordinadora de la residència 5+1, Maria José Carcelén, amenaça fins i tot amb interposar una demanda si la Generalitat no fa marxa enrere.
Si no tenim possibilitat de parlar amb la Generalitat, òbviament no podrem i no estem disposats a deixar en les mans de cap gestora la decisió de què es fa amb la gent gran. Perquè, insisteixo, algú ha perdut de vista en aquest punt que continuen sent persones de ple dret. I sí, per suposat que si no tenim cap acord, nosaltres, els tribunals estan per això. Òbviament acudirem. No tolerarem una segona situació com la que ja vam patir.
Per Carcelén, la mesura s'ha demostrat del tot ineficaç. El que cal, diu, és extremar el control i facilitar equips de protecció a tots els treballadors durant el temps que calgui. Creu que la restricció s'ha fet a mida de les empreses gestores sense tenir en compte els drets dels avis residents. Carcelén confia poder parlar amb la Generalitat per modificar la norma i, en cas contrari, interposaran la denúncia.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Tribunal de Justícia de Catalunya torna a citar el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència el proper 29 de juliol, aquesta vegada per la segona causa oberta per les pancartes dels presos polítics.
La data l'ha triada el jutge instructor en veure que des de l'oficina del president de la Generalitat, tot i l'oferiment de la justícia, no en proposava cap. La plataforma Impulso Ciudadano, que va portar les pancartes a la justícia, podrà ser acusació popular.
El president del Parlament, Roger Torrent, i el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, es querellaran contra l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, per l'escàndol del cas d'espionatge als mòbils.
La querella l'han anunciat aquest matí i la presenten després de les informacions que apunten que el CNI, el Servei d'Intel·ligència Espanyol, hauria estat client de l'empresa propietària del software espia anomenat Pegasus des del 2015. Roldán va dirigir l'Agència d'Intel·ligència Espanyola durant 10 anys fins al 6 de juliol del 2019.
I la UGT ja ha registrat la petició d'indult per l'exconsellera empresonada pel procés, Dolors Bassa. Té el suport dels alcaldes de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, a més de Comissions Obreres, PIMEC i altres entitats.
Tot plegat quan es confirma que els nou presos independentistes ja podran passar aquest cap de setmana amb les seves respectives famílies després que entri en vigor aquest divendres el tercer grau. Així ho han decidit les juntes de tractament de les tres presons on hi ha els presos del procés. Segons ha informat la secretària de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, a Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, se'ls aplicarà la modalitat de règim obert més habitual que contempla l'article 83 del reglament penitenciari. Això vol dir que dormiran 4 dies a la presó i 3 dies a casa, començant la nit de divendres a dissabte. Les nits que dormin en el centre penitenciari hauran d'estar un temps mínim de 8 hores diàries a la presó. Quan siguin fora, podran treballar i tenir una participació plena en la vida social i familiar.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a que els bancs retornin als clients les despeses hipotecàries de les clàusules considerades abusives. Ho diu en una sentència que contradiu la doctrina imposada pel Tribunal Suprem ara tot just fa un any. Els bancs només podran negar-s'hi si així ho estipula prèviament la legislació nacional.
En cas contrari, la legislació comunitària suposa el fet que un jutge nacional negui als clients que hagin signat amb un banc la devolució de les quantitats que van pagar per constituir i cancel·lar la hipoteca. El Tribunal de Luxemburg ha resolt així les qüestions prejudicials que van remetre dos jutjats de primera instància de Mallorca i Ceuta per resoldre els litigis que enfrontaven els signants de dos contractes de préstec amb garantia hipotecària amb CaixaBank i BBVA, respectivament.
La Cambra de Comerç dona un toc d'alerta a les administracions i demana que siguin eficaces per evitar rebrots de coronavirus. L'informe de Conjuntura Econòmica pronostica que en un escenari negatiu la caiguda del PIB pot ser del 13%. Per ara mateix dibuixa una lenta recuperació després d'haver tocat d'abril. La corporació xifra en 3.100 milions d'euros el dèficit estructural d'inversió de l'Estat a Catalunya entre 2015 i 2019. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. És una remuntada lenta i desigual que va per sectors. Segons el president de la Cambra, Joan Canadell, calen plans preventius perquè l'estiu és clau i ha començat amb mal peu pels nous rebrots.
Demanem a les administracions que desenvolupin plans d'actuació segurs i eficaços per actuar davant dels possibles nous rebrots que probablement arribaran aquestes properes setmanes. L'economia no pot aguantar un nou rebrot, un rebrot important. Per tant, hem d'actuar en prevenció.
L'economia catalana també es veu frenada un 1% en termes de PIB pel diferencial entre Catalunya i Madrid. Segons la Cambra, va més enllà dels 4.600 milions d'euros menys per infraestructures de transport no executades i s'eleva gairebé als 8.000 milions d'euros perquè s'estén a altres inversions.
En cultura, l'Ajuntament d'Olot suspèn les festes d'altura. Ho ha fet públic l'alcalde Pep Berga, acompanyat dels regidors de l'equip de govern i un representant de cada força política del consistori. L'Ajuntament s'ha compromès a ajudar les entitats afectades. Es tracta de la primera vegada que s'anulen les festes d'altura, més enllà de la Guerra Civil i la Tercera Guerra Carlina. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. La situació de pandèmia que encara es viu i que obliga a extremar les mesures de seguretat per evitar el contagi ha estat el principal motiu pel qual l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot ha decidit suspendre la festa major. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Estem llunyíssim de les xifres amb les que ens movíem els mesos de març i abril, però estem veient el que passa a les nostres comarques properes.
El comunicat fet públic aquest dijous al matí explica que durant els últims mesos s'ha estat treballant en la programació.
Sabíem que la cercavila era impossible, intentàvem fer un ball de gegants, doncs, amb cadires asseguts. Finalment el que estem anunciant avui és suspensió total i absoluta, de des del pregó fins als focs.
Aquestes dues característiques, sumades al fet que totes les activitats són gratuïtes i al carrer, provoquen que els carrers de la ciutat s'omplin a vessar de dia i nit. Es tracta d'un model de festa que només s'entén si celebra el carrer, amb les relacions personals i la gresca col·lectiva.
I a aquesta hora en marxa l'acte de reconeixement als nous membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català al BORN, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. Allà hi tenim la nostra companya de la xarxa, Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, està en marxa aquest acte. De fet, ha començat fa 10 minuts, amb una mica de retard, perquè la consellera de Cultura ha arribat tard i l'hem hagut d'esperar. Un acte que està presentat per l'actriu Aina Clotet i que ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes d'aquest sector del cinema que d'aquesta pandèmia de coronavirus. Avui es reconeix, s'incorporen 6 nous membres a l'Acadèmia de Cinema Català, 6 nous membres d'honor. Són el cineasta Jordi Amorós, el director Carlos Benpar, la muntadora Teresa Font, el periodista i divulgador Josep Maria López Llaví, l'actriu Serena Vegara i també el Cine Baix. Justament ara mateix hi ha hagut un parlament de responsables d'aquests cinemes de Sant Boi de Llobregat agraint que, tot i les dificultats per tirar endavant, en ser en una ciutat molt a prop de Barcelona i tenir poc ressò, han dit en els mitjans de comunicació, agraint aquesta distinció que se'ls ha donat avui. Molts representants del món del cinema, de la cultura, del teatre, hem vist a Mario Gas, a Vicky Peña, també hi ha moltíssims actors i actrius que avui han volgut donar suport a aquest acte de l'Acadèmia, que, per cert, abans de començar aquest acte, ens explicava la seva presidenta Isona Passola que el sector està tocadíssim per aquesta crisi, per aquesta pandèmia, i que reclamen més ajudes a l'administració per poder tirar endavant. De moment, continua aquest acte, que és previst que acabi cap a les 8, un quart de 9 del vespre.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Estarem pendents, doncs, d'aquest acte. Moment de repassar l'actualitat esportiva. En futbol, a primera divisió, el Barça vol mantenir les opcions de guanyar la Lliga.
El conjunt blaugrana rep l'Osasuna a les 9 de la nit al Camp Nou en la penúltima jornada. Els blaugranes han de sumar els 3 punts i esperar l'ensopegada del Real Madrid a casa contra el Villarreal. per mantenir opcions a guanyar el títol. El Madrid té 4 punts més que els catalans i l'haverà és favorable quan queden 6 punts en joc. Tot i que sembla una missió gairebé impossible, encara hi ha opcions matemàtiques per conquerir el campionat. Escoltem el tècnic del Barça, Quique Setién.
Vamos a tratar, por supuesto, de mantener nuestra exigencia máxima competitiva y trataremos de ganar el partido en función de lo que pueda pasar en el resto de los partidos, ¿no? Igual que el del último día en Vitoria, pues haremos lo mismo, ¿no? Tengamos opciones o no, nuestra obligación es exigirnos al máximo.
I l'Espanyol, que ja ha baixat a segona divisió, s'enfronta al València a domicili. Els blanquiblaus, amb 7 derrotes consecutives, volen puntuar i finalitzar la Lliga amb més dignitat.
A segona B, el centre d'esport Sabadell ja és a Terres Andaluses,
on diumenge juga contra el filial de l'Atlètic de Madrid en la primera eliminatòria del Playoff Express per pujar de categoria. Qui viatja avui cap a Màlaga és el Cornellà. Els del Baix Llobregat es veuran les cares amb l'Eivissa en el primer dels 3 partits que han de guanyar si volen assolir per primera vegada a la seva història l'ascens a segona A. També lluitarà per pujar el Barça B, que en la primera eliminatòria jugarà contra el filial del Valladolid.
El Lleida Esportiu i el Vilafranca han anunciat l'acord d'afiliació entre els dos clubs.
El primer equip del Lleida competeix a segona B, el del Vilafranca tercera. Els dos filials, els del club del Segrià i del Penedès, a segona catalana. D'altra banda, tercera divisió, el nou tècnic de l'Horta, Víctor Valdés, serà presentat oficialment divendres de la setmana que ve a la tarda en públic a les graderies del Feliu i Codina.
I primera setmana dels principals campus esportius que s'estan fent a Premià de Mar.
Diferents clubs de la població del Maresme ja han posat en marxa els tradicionals campus d'estiu que es fan any rere any en aquesta època.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Aquestes ciutats, aquests racons, la nostra història, l'emoció, aquest silenci. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de la costa i els paisatges de Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí, els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui, proverbis que comencen amb B?
Sí, avui en direm uns quants amb B.
Com, per exemple, brams d'asa no arriben al cel?
Sí, o boig fan bitlles... O, bon dia, Bartomeu, qui no té vergonya, tot el món és seu.
O, bon és el malalt, es pixa al llit i diu que sua.
Quina mala llet que tenen algunes dites, eh? Brou de pa que passa pel ventre i res hi fa.
Conta raó. O, bon vent i barca nova. I, per cert, botiga nova, tothom la prova.
I l'havia sentit mai, aquest? Barbaralla, poca gent i molta mainada.
Doncs no, parla de barbaralla al poble.
Suposo... Però saps què et dic? Busca sort i posa't a jeure.
Recordes, per cert, com acabava el del darrer programa?
Em sembla que deia... El temps de la formiga, no t'asseguis a la viga.
I ara que pensin com acaba aquest. Bon fat o mal fat, tu hi... Bon fat o mal fat, tu hi... Falten tres parauletes més.
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Es constitueix el comitè d'experts que ha de reformar el sistema públic de salut de Catalunya i que coordinarà el doctor Antoni Trilla, Montse Manent.
Tot plegat el mateix dia que Salut anuncia la incorporació de 500 nous professionals que han de reforçar l'atenció primària i detectar abans els nous casos, els contagis de Covid. Així ho ha anunciat la consellera Alba Vergés.
El que plantegem és mig miler de persones, 500 persones, reorganitzant-se dins l'àmbit d'atenció primària. Seran persones de vigilància Covid que treballaran en l'àmbit, en els equips d'atenció primària, com a figura de gestora Covid.
A Lleida baixen a 120 els pacients ingressats per Covid-19 a la regió sanitària. L'Hospital Arnau de Vilanova ha habilitat ja una nova UCI amb capacitat per 8 persones.
Els empresaris de la capital de Ponent exigeixen aixecar el confinament estricte al Segrià i tancar només les microzones amb brots.
Guau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Els representants del sector han presentat un manifest criticant durament la gestió política de la situació que viu la comarca i dient prou a seguir tancats. Estanislau Grau és representant de la Federació del Metall a Lleida.
Volem que deixin de volar helicòpters, volem que deixi sortir a les notícies de no, s'han emportat a 8 UCIs no Covid a Barcelona.
Homenatge d'estat a les víctimes de la Covid-19 ha estat un acte solemne a Madrid, presidit pel rei Felip VI i amb la presència de diverses autoritats europees.
A la cerimònia també hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra. El monarca ha demanat unitat per fer front a la crisi del coronavirus.
Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza.
Roger Torrent i Ernest Maragall es querellen contra l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Rodán, per l'escàndol del cas d'espionatge als mòbils.
Tot després de les informacions que apunten que el CNI hauria estat client de l'empresa propietària del software espia anomenat Pegasus des del 2015. Rodán va dirigir l'Agència d'Intel·ligència Espanyola durant 10 anys fins al 6 de juliol del 2019.
En cultura, suspeses les festes d'Altura d'Olot previstes per aquest pròxim setembre. Ho ha fet públic l'alcalde Garrotxí, acompanyat de l'equip de govern i un representant de cada força política del consistori.
L'Ajuntament s'ha compromès a ajudar les entitats afectades. Es tracta de la primera vegada que s'anul·len les festes d'Altura més enllà de la Guerra Civil.
Olot Televisió, Judit Lechón.
La situació de pandèmia que encara es viu i que obliga a extremar les mesures de seguretat per evitar el contagi ha estat el principal motiu pel qual l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot ha decidit suspendre la festa major. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Estem llunyíssim de les xifres amb les que ens movíem els mesos de març i abril, però estem veient el que passa a les nostres comarques properes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols baixos són presents a molts punts del litoral i del prelitoral central, nord del Camp de Tarragona i del quadrant nord-est. També unes nuvolades de Pirineu i Prepirineu. De fet, així persistirà al llarg d'aquesta tarda. Per tant, on més sol farà serà a les Terres de l'Ebre i a Ponent. I d'aquestes nuvolades és probable algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona i també durant la tarda, vespre, algun ruixat, no descartem, a la zona de la serralada prelitoral. Però res a comparar amb la intensitat dels aiguats que hi ha hagut a la zona del litoral central. De cara a demà de matinada, novament es repetirà aquesta situació de ruixats a la zona de la costa central. D'intensitat feble o moderada, localment forta, sense tempesta, però encara localment forta, per això hi ha activat un avís d'intensitat de pluja. I durant la tarda, algun ruixat quedaria residual a l'interior de les comarques de Girona, encara amb bastants núvols al quadrant nord-est i molt més sol a la resta. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment es manté encara la situació en general estable, poc trànsit en general, és a dir, sense grans cues. Únicament recordar aquest vehicle variat, aquesta autocaravana variada a la C25, a l'est transversal, a l'altura d'Arbúcies, sentit Lleida, ocupant un carril. Més intensitat en aquest punt, de moment tampoc cues quilomètriques, i també es manté la intensitat de la C31 a la zona de Cubelles i en sentit sud. És tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A aquesta hora té lloc la primera reunió constitutiva del Comitè d'Experts per la Transformació del Sistema Públic de Salut, un comitè coordinat pel doctor Antoni Trilla. La reunió està presidida per Quim Torra i compta també amb la presència de les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés. Sobre la taula, però, hi ha ara mateix més de 1.200 positius de coronavirus més que ahir a Catalunya. Les xifres fetes públiques pel Departament de Salut no paren de créixer. L'amenaça d'una segona onada més propera al que s'havia previst inicialment comença a fer-se molt present.
Segons les xifres fetes públiques per Salut, el nombre total d'infectats de coronavirus és de més de 79.500. D'aquests, més de 4.000 persones estan ingressades a les UCIs. Actualment en són 47. Però el departament no tan sols els preocupen els brots detectats a l'Hospitalet de Llobregat o el Segrià, sinó que avui mateix la consellera Alba Vergés ha reconegut que en breu s'anunciaran noves restriccions per la ciutat de Barcelona, on el nombre de positius tampoc para de créixer.
I per controlar aquests brots i davant les crítiques cada cop més insistents per la manca dels anomenats rastrejadors, avui Salut ha anunciat que incorporaran 500 professionals als centres de primària per identificar els contactes dels sospitosos de tenir la Covid i evitar nous contagis. El departament reforçarà així el sistema de detecció i seguiment de casos per guanyar temps a l'epidèmia. Ha seguit aquesta presentació la nostra companya Maite Polo.
Mig miler d'empleats d'atenció ciutadana i de la xarxa del servei epidemiològic es posaran a treballar al costat de metges i metgesses de primària per agilitzar el circuit que segueixen els pacients sospitosos de tenir Covid. Seran ells els encarregats de donar-los tota la informació i faran la llista de tots els seus contactes per seguir-los un a un. L'avantatge serà doble, a més, perquè descarregaran els facultatius d'haver de fer aquestes tasques. El nou sistema l'ha presentat la consellera de Salut, Alba Vergés.
El que plantegem és mig miler de persones, 500 persones, reorganitzant-se dins l'àmbit d'atenció primària. Seran persones de vigilància Covid que treballaran en els equips d'atenció primària com a figura de gestora Covid.
Pensem que quan una persona es contagia pot trigar 5 dies fins a mostrar símptomes i aquest temps és clau per avisar tothom del seu entorn.
Gràcies, Maite. També els contagis a Espanya es disparen en gran part pels positius de Catalunya i Aragó. En les darreres 24 hores se n'han notificat 580, més de 1.300 amb data dels darrers 7 dies. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Són 200 positius més que ahir. L'Aragó i Catalunya continuen aglutinant la majoria dels nous casos, fins al 70% del total. Dues comunitats que concentren els brots que més preocupen actualment a tot l'Estat, dels 158 que hi ha actius en aquests moments. D'aquests, només un 10% tenen l'origen als temporers, tot i que aquests concentren gairebé la meitat dels casos totals. La resta tenen el seu origen en el lleure i, sobretot, en l'oci nocturn. A més, la mitjana d'edat de les persones contagiades continua baixant i ja se situen als 48 anys. Escolteu el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.
Catalunya ara mismo está en un periodo en el que tiene
una zona con brotes muy importantes y cierto grado de transmisión comunitaria en Lleida. Tienen una zona en Barcelona, en concreto en Hospitalet, pero también en los barrios colindantes con Hospitalet, en los que tienen una transmissió comunitària no desdeñable.
Un Simón que ha assegurat que s'hauria de reforçar el nombre de rastrejadors en algunes comunitats autònomes, tot i que no ha volgut dir quines, i que la propera campanya de vacunació de la grip segurament s'avançarà.
Pel que fa a Lleida, baixen a 120 els pacients ingressats per COVID a la regió sanitària. L'Hospital Arnau de Vilanova ha habilitat ja una nova UCI amb capacitat per 8 persones. Paral·lelament, però, els empresaris de la capital de Ponent exigeixen aixecar el confinament estricte al Segrià i tancar només les microzones amb brots. Exigeixen al govern més personal sanitari i que els ajuts promesos arribin les properes setmanes. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Els representants del sector han presentat un manifest criticant durament la gestió política de la situació que viu la comarca i dient prou a seguir tancats. Estanislau Grau és representant de la Federació del Metall a Lleida.
Però volem que deixin de volar helicòpters, volem que deixi sortir a les notícies de no, s'han emportat a 8 UCIs no Covid a Barcelona. Però si la UCI de Covid que ara estem obrient és de coronària, llavors què diu? No, quedeu-vos aquí tots els Covids que nosaltres... Porteu metges, porteu infermeres, però sobretot porteu diners, que aquí ho sabem fer i tenim les coses per fer-les. I repeteixo i acabo, Obrieu-m'ho, sisplau, ja.
Durant la lectura del manifest també han expressat la poca confiança en els polítics i demanen que els ajuts a empreses i comerços no es facin ni esperar. Pel que fa a contagis, hem sabut que el Segrià ha sumat en les darreres hores 178 nous positius per Covid-19. 157 d'ells corresponen als 7 municipis amb un confinament més sever.
Mentrestant, ho dèiem abans, Barcelona està a les portes d'imposar mesures restrictives per aturar el preocupant augment de casos en els darrers dies i especialment per la proximitat amb l'altre gran brot detectat fins ara a Catalunya, el de l'Hospitalet del Llobregat. Però no només Barcelona estudia restriccions, la resta de municipis propers de l'àrea metropolitana també estan adoptant ja algunes mesures.
És el cas d'Esplugues de Llobregat. El municipi ha decidit tancar també de moment parcs i pistes esportives i a partir d'avui des del consistori es vol fer un pas més enllà per garantir el compliment de les mesures sanitàries. A les patrulles de policia s'hi sumaran voluntaris de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Així ho ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Pilar Díaz, en declaracions a la xarxa.
Aquesta vigilància especial de policia local i de Mossos, segurament avui a la comitè d'emergències afegirem aquesta necessitat de tenir una xarxa de persones col·laboradores, voluntàries, protecció civil, també persones de l'Ajuntament, perquè ens ajudin a això, a que es compleixin molt bé totes aquestes mesures i recomanacions que ens arriben de les autoritats sanitàries.
L'alcaldessa tem que la proximitat amb l'Hospitalet faci créixer també el nombre de positius al seu municipi.
Finalment, avui s'ha fet l'homenatge d'estat a les víctimes d'aquesta pandèmia. Ha estat en un acte solemne a Madrid, presidit pel rei Felip VI i amb la presència de diverses autoritats europees. El monarca ha demanat unitat per fer front a la crisi del coronavirus. Felip VI ha intervingut en la cloenda d'una cerimònia sòbria, a la qual també ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'escenari ha estat al pati de l'armeria del Palau Reial de Madrid. Al bell mig, un gran paveter amb una flama votiva. Al seu voltant encercla unes 400 persones, autoritats, víctimes i representants dels col·lectius que formen part de la primera línia de la lluita contra la pandèmia. Només hi ha hagut tres parlaments. El germà del periodista mort a causa de la Covid-19, José María Calleja, en representació de les víctimes, i la infermera responsable del servei d'urgències de la Vall d'Hebron, Aroa López, que ha donat veu als lluitadors contra la pandèmia. Després d'una ofrena floral, ha intervingut el rei Felip VI, que ha lloat l'exemple de civisme i resistència del poble espanyol.
Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza.
L'acte ha acabat amb la lectura d'un poema d'Octavio Paz i un minut de silenci.
Des d'avui, les sortides breus a l'exterior dels usuaris de les residències geriàtriques queden suspeses, tant les de curta durada per petites passejades com les de cap de setmana i les inferiors a 3 setmanes. Així ho han determinat les conselleries de Salut i Treball, Afers Socials i Família, després d'acordar-ho amb les patronals del sector residencial.
L'acord inclou sobretot les persones amb pluridiscapacitats i pluripatologies, tant en les sortides autònomes com les que puguin fer amb familiars o cuidadors. Tot i això, en casos excepcionals i en consideració dels centres, poden autoritzar sortides de curta durada, depenent de les característiques i situació del resident. La mesura no ha agradat, però, a un sector dels familiars de residents. La portaveu de la coordinadora de la residència 5+1, Maria José Carcelén, amenaça fins i tot amb interposar una demanda si la Generalitat no fa marxa enrere.
Si no tenim possibilitat de parlar amb la Generalitat, òbviament no podrem i no estem disposats a deixar en les mans de cap gestora la decisió de què es fa amb la gent gran. Perquè, insisteixo, algú ha perdut de vista en aquest punt que continuen sent persones de ple dret. I sí, per suposat que si no tenim cap acord, nosaltres, els tribunals estan per això. Òbviament acudirem. No tolerarem una segona situació com la que ja vam patir.
Per Carcelet, la mesura s'ha demostrat del tot ineficaç. El que cal, diu, és extremar el control i facilitar equips de protecció a tots els treballadors durant el temps que calgui. Creu que la restricció s'ha fet a mida de les empreses gestores sense tenir en compte els drets dels avis residents. Carcelet confia poder parlar amb la Generalitat per modificar la norma i, en cas contrari, interposaran la denúncia.
I avui també s'ha presentat el nou observatori epidemiològic encarregat de crear una eina amb intel·ligència artificial per prevenir epidèmies a mitjans del 2021. La iniciativa té un cost de 600.000 euros i es planteja com una aposta de futur per millorar la presa de decisions. Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquest observatori serà determinar els models epidemiològics per en un futur detectar i preveure noves possibles epidèmies. Eduard Martín, CEO de Mobile World Capital Barcelona, entitat col·laboradora del projecte, ha explicat que l'observatori no està ideat per fer un seguiment de pacients, sinó per trobar les eines que combatin de forma efectiva aquella epidèmia.
No és una eina de traçabilitat. No estem davant d'un projecte, estem davant d'una eina que es tracta del tractament de dades anonimitzades, agregades, no individualitzades, que el que permetrà és analitzar els estats combinant diferents tipus de dades, els estats d'un procés epidemiològic i poder-lo comparar, fer previsions i dotar d'una eina que pugui millorar la capacitat de decisió de les administracions i en general de la societat.
Per realitzar el projecte treballen conjuntament institucions mèdiques amb centres puntes de recerca, operadores de telefonia mòbil i el Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Tribunal de Justícia de Catalunya torna a citar el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència el proper 29 de juliol, aquesta vegada per la segona causa oberta per les pancartes dels presos polítics.
La data l'ha triada el jutge instructor en veure que des de l'oficina del president de la Generalitat, tot i l'oferiment de la justícia, no en proposava cap. La plataforma Impulsor Ciudadano que va portar les pancartes a la justícia podrà ser acusació popular.
El president del Parlament, Roger Torrent, i el cap de l'oposició, l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, es querellaran contra l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, per l'escàndol del cas d'espionatge als mòbils.
La querella l'han anunciat aquest matí i la presenten després de les informacions que apunten que el CNI, el Servei d'Intel·ligència Espanyol, hauria estat client de l'empresa propietària del software espia anomenat Pegasus des del 2015. Roldán va dirigir l'Agència d'Intel·ligència Espanyola durant 10 anys, fins al 6 de juliol del 2019.
I la UGT ja ha registrat la petició d'indult per l'exconsellera empresonada pel procés, Dolors Bassa. Té el suport dels alcaldes de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, a més de Comissions Obreres, PIMEC i altres entitats.
Tot plegat quan es confirma que els nou presos independentistes ja podran passar aquest cap de setmana amb les seves respectives famílies, després que entri en vigor aquest divendres al tercer grau. Així ho han decidit les juntes de tractament de les tres presons on hi ha els presos del procés. Segons ha informat la secretària de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, a Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, se'ls aplicarà la modalitat de règim obert més habitual que contempla l'article 83 del reglament penitenciari. Això vol dir que dormiran 4 dies a la presó i 3 dies a casa, començant la nit de divendres a dissabte. Les nits que dormin en el centre penitenciari hauran d'estar un temps mínim de 8 hores diàries a la presó. Quan siguin fora, podran treballar i tenir una participació plena en la vida social i familiar.
I encara un darrer punt, s'acaba de saber, l'Audiència Nacional ha tancat la instrucció del cas Pujol i enviarà l'expresident Jordi Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i els 7 fills a judici acusats d'un delicte d'organització criminal. El jutge José de la Mata creu que la família va enriquir-se durant dècades amb activitats corruptes i es van aprofitar de la seva posició privilegiada i d'ascendència política i social per acumular patrimoni desmesurat.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous 6 sospitosos d'haver apallissat un agent fora de servei a Premià de Mar, al Maresme, quan va intentar intervenir perquè un grup de joves deixés d'increpar veïns que passaven pel carrer. Ràdio Premià, Manel Ferrer.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous els quatre principals autors materials de l'agressió a un agent fora de servei el 9 de maig passat a Premià de Mar. El policial s'ha posat en marxa a les 6 del matí i ha finalitzat cap a les 9. Els agents han entrat a 4 domicilis i han detingut un individu a cada vivenda. Els fets que han motivat el desplegament d'aquest matí va succeir el 9 de maig passat a la Gran Via, quan l'agent fora de servei va intentar evitar que un grup de joves increpés i molestés els ciutadans que passejaven per la zona. Quan es va acostar a recriminar-los la seva actitud, els joves el van agredir i li van treure la porra amb la qual la gent va intentar defensar-se. El van colpejar al cap i també a les costelles. El policia va ser ingressat en estat greu a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. En les últimes setmanes, Premià de Mar ha sigut escenari de conflictes i tensions que han provocat que els veïns s'organitzin amb patrulles de vigilància. L'incident més greu va succeir el juny passat quan un grup d'individus es va organitzar per atacar i desallotjar un pis ocupat per joves immigrants.
I l'Ajuntament de Girona obre la porta a tornar a fer grans dispositius policials per controlar els talls de llum al barri de la Font de la Pólvora. En el d'avui s'han inspeccionat unes 350 instal·lacions fins aquest migdia, el 22% de les quals eren fraudulentes.
Tot plegat en un nou operatiu policial muntat aquest dijous contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Tècnics d'Endesa han inspeccionat comptadors en diversos carrers custodiats per Mossos i policia local.
En cultura, l'Ajuntament d'Olot suspèn les festes d'Altura. Ho ha fet públic l'alcalde, Pep Berga, acompanyat dels regidors de l'equip de govern i un representant de cada força política del consistori. L'Ajuntament s'ha compromès a ajudar les entitats afectades. Es tracta de la primera vegada que s'anulen les festes d'Altura, més enllà de la Guerra Civil i la Tercera Guerra Carlina. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. La situació de pandèmia que encara es viu i que obliga a extremar les mesures de seguretat per evitar el contagi ha estat el principal motiu pel qual l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot ha decidit suspendre la festa major. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Estem llunyíssim de les xifres amb les que ens movíem els mesos de març i abril, però estem veient el que passa a les nostres comarques properes.
El comunicat fet públic aquest dijous al matí explica que durant els últims mesos s'ha estat treballant en la programació.
Sabíem que la cercavila era impossible, intentàvem fer un ball de gegants doncs, amb cadires asseguts, finalment el que estem anunciant avui és suspensió total i absoluta, de des del pregó fins als focs.
Aquestes dues característiques, sumades al fet que totes les activitats són gratuïtes i al carrer, provoquen que els carrers de la ciutat s'omplin a vessar de dia i nit. Es tracta d'un model de festa que només s'entén si celebra el carrer, amb les relacions personals i la gresca col·lectiva.
I a aquesta hora continua l'acte de reconeixement als 6 nous membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Es fan al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. Allà hi tenim la nostra companya de la xarxa, Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs ara mateix estan glossant la figura d'un d'aquests nous 6 membres d'honor de l'Acadèmia de Cinema Català. Es tracta del director Carlos Benpar. Estan fent un recorregut per la seva trajectòria, com ho faran amb cada un d'aquests 6 nous membres. Un acte que començava passades les 7 de la tarda, presentat per l'actriu Aina Clotet, que ha reunit el bo i millor de l'escena teatral, de cinema també musical de Catalunya, i on el rum-rum aquí entre els assistents és sobretot la queixa que tenen per la manca d'ajudes per fer front a la crisi que està patint el sector arran de la pandèmia de coronavirus, i també la majoria lamenten que no hi ha hagut prou unitat gremial per intentar enfortir-se i tirar endavant. És un acte molt sobri, amb gairebé un centenar de convidats, presidit per la consellera de Cultura, que no intervindrà pas, sinó que només ha fet acte de presència. I us recordo quins són aquests 6 nous membres de l'Acadèmia de Cinema Català. Són el cineasta Jordi Amorós, com dèiem, el director Carlos Benpar, la muntadora Teresa Font, el periodista Josep Maria López Llaví, l'actriu Serena Vergano i també el cinebaix de Sant Feliu de Llobregat. pocs minuts falten ja perquè s'acabi aquest acte aquí al Centre Cultural i de Memòria del Born a Barcelona.
Doncs moltíssimes gràcies, Mònica, per aquest repàs. Moment de repassar l'actualitat esportiva. En futbol, a primera divisió, el Barça vol mantenir les opcions de guanyar la Lliga.
El conjunt blaugrana rep l'Osasuna a les 9 de la nit al Camp Nou en la penúltima jornada. Els blaugranes han de sumar els 3 punts i esperar l'ensopegada del Real Madrid a casa contra el Villarreal per mantenir opcions a guanyar el títol. El Madrid té 4 punts més que els catalans i l'averaix favorable quan queden 6 punts en joc. Tot i que sembla una missió gairebé impossible, encara hi ha opcions matemàtiques per conquerir el campionat. L'Espanyol, que ja ha baixat a segona divisió, s'enfronta al València a domicili. Els blanquiblaus, amb 7 derrotes consecutives, volen puntuar i finalitzar la Lliga amb més dignitat.
A segona B, el Centre d'Esport Sabadell ja és a terres andaluses.
On diumenge juga contra el filial de l'Atlètic de Madrid en la primera eliminatòria del Playoff Express per pujar de categoria. El tècnic del Sabadell és Antonio Hidalgo. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
És difícil aquesta situació perquè ens agradaria estar aquí a l'estadi, amb aquesta, a l'estadi ple, amb el que t'he dit abans, aquesta sensació de futbol del bo. Però, bueno, ells estan al nostre costat. Hem patit moltíssim durant molt de temps. I aquesta alegria seria immensa per tots, que creguin, que empenyin de la distància i nosaltres que no tinguin cap dubte que ho donarem tot el que tenim, no?
Qui ha viatjat avui cap a Màlaga és el Cornellà. Els del Baix Llobregat es veuran les cares amb l'Eivissa en el primer dels 3 partits que han de guanyar si volen assolir per primera vegada la seva història l'ascens a segona A. També lluitarà per pujar el Barça B, que en la primera eliminatòria jugarà contra el filial del Valladolid.
El Lleida Esportiu i el Vilafranca han anunciat l'acord d'afiliació entre els dos clubs.
El primer equip del Lleida competeix a segona B, el del Vilafranca a tercera, i els dos filials, els del Club del Segrià i del Penedès, a segona catalana. D'altra banda, tercera divisió, el nou tècnic de l'Horta, Víctor Valdés, serà presentat oficialment divendres de la setmana que ve a la tarda en públic a les graderies del Feliu i Codina.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Van parlar de fer vacances, cadascú pel seu costat. Les putades de la vida no els havien ajudat. Ell tenia poca feina, ella no en tenia gens. La rancúnia i la misèria conviden a fer retrets. Van mirar d'arreglar un nen a què ens està passant, pidolant-li noves forces als records d'enamorats. Però ja res era el que era, tot estava capgirat. Muntanyes massa altes i el mar massa salat. Cada dia era una vida i una nova oportunitat. sabent molt poc l'un de l'altre, intentant no saber res. De setmana en setmana va acabar passant un mes. Conversa de terrasseta de bar, començava a fer fresc, l'hivern s'anava anunciant. Nena, quina tonteria, potser no n'hi ha per tant. Amb lo curta que és la vida, no és qüestió de venir ara.